El Barça torna al Camp Nou 2 anys i mig després. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
...23.000 aficionats han viscut en directe l'estrena del nou Camp Nou aquest matí, Joan Bota.
Ha estat a les 11 amb un entrenament del primer equip que ha servit també d'examen a les mesures de seguretat d'un estadi encara en obres però on ja es pot jugar.
Laia Tudel, has estat a l'Spotify Camp Nou aquest matí. Com ha anat aquesta prova?
Les primeres valoracions són molt positives, cap incident remarcable, diuen des del club. Ara el pròxim pas serà jugar-hi un partit oficial i segons ha explicat la vicepresidenta Elena Fora al matí de Catalunya Ràdio, això ha de ser abans d'acabar l'any.
El més aviat possible.
Quan s'estreni serà amb 45.000 espectadors?
Sí.
I després l'estrenarem amb 60.000. Quan? Se sap més o menys la previsió?
La previsió és que estigui a finals d'any.
Atenció també a aquest titular que us estem explicant des d'aquest matí al 3Cat Info. Es disparen els matrimonis de conveniència.
Són dades que us oferim avui. Cada dia es detecten 6 parelles fraudulentes a les comarques de Barcelona, segons números de la Policia Nacional. Sentiu l'inspector Toni García.
Va més trobant gestories, assessories que faciliten aquesta constitució i que cobren d'aquesta activitat.
A Rússia, per cert, els casaments de conveniència han adoptat una forma molt concreta arran de la guerra d'Ucraïna.
La de dones que busquen soldats a punt d'anar al front per casar-s'hi i, en cas que morin, cobrar ajudes de l'Estat.
Moscou, Cristina Solies.
S'està estant l'engany a Rússia que ja se les anomena viudes negres. Volen embutxacar-se els més de 150.000 euros que es paguen per la defunció d'un soldat. Per això les autoritats ja han començat a prendre mesures per perseguir-ho.
En la crònica política, Junts per Catalunya continua fent passos per deixar clar al PSOE que la seva ruptura no és de cara a la galeria i qualifica d'irreversible la seva decisió de bloquejar el que queda de legislatura.
Mentrestant, l'Audiència de Badajoz ha anunciat que el judici contra el germà de Pedro Sánchez i contra el candidat socialista d'Extremadura començarà el 9 de febrer.
Madrid, Tània Tàpia i Paula Brujats.
A Junts no li valen gestos d'última hora com el desbloqueig de la llei contra la multireincidència que van registrar fa més d'un any al Congrés. Tot està trencat. A la Moncloa, però, pensen seguir intentant-ho. Míriam Nogueras i Pilar Alegría.
Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el Partido Socialista.
Y cuando el gobierno tenga que negociar una ley, evidentemente vamos a actuar como hemos venido actuando hasta ahora.
Fons a l'executiu creuen que Junts no podrà justificar el bloqueig a lleis que beneficien Catalunya.
I els problemes per a Pedro Sánchez no són només polítics, també creix el front judicial. El seu germà anirà a judici el 9 de febrer i compartirà banc dels acusats amb el que és el candidat del PSOE a les eleccions d'Extremadura, que farà campanya electoral pel 21 de desembre, només 2 mesos abans d'anar a judici.
I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem què poden dir els informes legals que el govern ha encarregat per saber com frenar la compra especulativa d'habitatges.
No serà una decisió imminent, entre altres coses, pel risc que, si la llei no està ben blindada, acabi tombada al Tribunal Constitucional o a la Justícia Europea, perquè es consideri que atempta contra el dret a la propietat o a la lliure circulació de capitals. Sentiu Héctor Simón, de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Flandes va intentar limitar precisament la compra-venda per part d'estrangers, etcètera, i això ha sigut analitzat pel Tribunal de Justícia i va arribar a la conclusió de que no estava justificada aquesta mesura.
A Lleida, la modernització del canal d'Urgell, una obra de 1.000 milions d'euros, s'ha de decidir les pròximes setmanes en processos de votació entre els regants que generen molts dubtes legals, Estela Bussoms.
Abans de l'assemblea final prevista per el 21 de desembre, la proposta pactada amb el govern ha de passar per les 20 col·lectivitats en què es divideix l'àrea regable i els dubtes sorgeixen perquè a cadascuna d'aquestes col·lectivitats hi ha criteris diferents de votació, per exemple, sobre les majories que calen per avalar el projecte o sobre la privacitat del vot. El temor és que això porta i la impugnació dels resultats.
I quan falten 7 setmanes per Nadal, ja sabem quins seran els caganers estrella aquestes festes. Girona, Clara Jordan.
Doncs mira, de l'àmbit polític, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, o el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. I també moltes figures vinculades al món del còmic, com Mortadelo i Filemó, Zipi Zape, i tampoc falten esportistes, com els jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Rafinha o Pedri, o l'estrella de l'NBA, LeBron James. Són algunes de la 50ena de novetats que trobareu al catàleg de Caganer.com.
Quan falten 20 minuts per les 3, arribaran els esports amb una ampliació del que us explicarem ara de seguida, com és aquesta estrena del nou Camp Nou. Mentrestant, sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Bon dia. Repassem tres incidències. A l'extrem sud de Barcelona, autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat, un vehicle avariat que talla carril en sentit Martorell. Aturades importants de 4 a 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Feliu. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. A l'AP7, un accident a l'altura de Martorell que talla carril en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. Aquí la cua arriba als 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a la zona de Martorell i en sentit nord. I acabem amb un darrer accident. Autovia A2, aturades de 2 quilòmetres a Bell-lloc d'Urgell i en sentit Lleida.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
A les portes del cap de setmana, què ens espera, meteorològicament parlant?
Doncs mira, potser és per fer content a tothom, un dia de cada. Que vol dir que de moment avui fa bastant sol, però s'anirà tapant, aquesta nit comença a ploure en punts de ponent, ens passa un front aquest dissabte, per tant, demà un dia més gris, més ensupit, sobretot al matí. A partir del migdia de la tarda hi haurà més clarianes i encara quedaria a la tarda algun ruixadet al Pirineu i Girona. Però serà demà matinada, matí, quan pugui ploure a molts indrets, no venen grans tempestes, no ha de passar el que va descarregar ahir amb aquells aiguats, ni molt menys. Estem parlant d'unes 5 litres en general a bona part del país. Entre 5 i 10 on plogui més i al Pirineu es poden acostar als 15 o 20 litres. Tornarà a nevar. Tenim el Pirineu ben blanc, doncs demà nevarà inicialment 2.000 metres aquesta nit, demà baixant a 1.500, sobretot a la Vall d'Aran. I finalment direm que això se'n va i, per tant, diumenge farà sol, boires al matí, nit més freda, però de dia recupera el termòmetre.
Gràcies, Dani, bon dia.
Adéu-siau.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 7 minuts. Podem dir avui sí que el Barça ha tornat al Camp Nou després de 2 anys i mig. Ho ha fet amb un entrenament de l'equip a portes obertes davant de 23.000 espectadors. Era la primera gran prova que havia de fer el Barça abans de poder acollir un partit oficial al nou estadi. Encara al Camp Nou hi és el Roger Arbussà. Roger, quines valoracions fan des del club d'aquest dia d'avui?
Doncs les valoracions són molt bones. De moment, tot el que surt del club és que tot ha anat molt bé, que tot ha funcionat amb normalitat, els accessos, la seguretat, les instal·lacions, l'evacuació, tot ha anat molt bé. I també Joan Laporta, ara fa uns minuts, ha atès els mitjans després d'aquest entrenament per explicar justament això i per celebrar un dia per ell molt especial.
Les sensacions són bones, eh? Són bones perquè no se m'ha comunicat encara cap incidència. Ara hem de fer un recull i un repàs amb tots els departaments que estaven implicats. Però, vaja, jo crec que ja ho ha vist tothom, de que avui per avui tenim la primera ocupació, avui per avui doncs, podríem fer un partit amb 27.000 espectadors.
Efectivament, la llicència UA, que permet aquests 27.000 espectadors, tribuna i gol sud, avui s'ha cobert tota aquesta part, 23.000 espectadors, mentre el club espera aquesta llicència UB per acollir 45.000 espectadors i aleshores sí, doncs, començar a viure partits aquí al Camp Nou. Dues dates sobre la taula, el 22 o el 29 d'aquest mes, tot i que Laporta no vol posar dates.
Nosaltres estem treballant perquè a partir del moment que tinguem la UB puguem fer el partit. El primer partit oficial. Clar, si ens la donen abans de l'aturada, diguem-ne, la setmana que ve, això vol dir que podríem, si no hi ha cap imponderable, fer aquest partit. Però, vaja, ho farem el més aviat possible en base al permís que ens donin.
Laporta curós, però insistim que el Barça espera tenir aquest permís UB durant aquest mes de novembre i jugar o el 22 contra l'Atlètic Club o bé el 29 contra l'Alavés.
Doncs aquest és un primer tastet, eh? A partir de quan faltin 20 minuts de les 3, a la part esportiva del Catalunya Migdia, tindrem més informació sobre aquesta reestrena, podríem dir, del nou Camp Nou amb aquest entrenament de portes obertes. Més coses. S'han disparat els fraus en parelles de fet simulades entre estrangers sense papers i persones que tenen nacionalitat espanyola. Segons ha pogut saber el 3CAT Info, de fons del Ministeri de l'Interior, cada dia, i només a la demarcació de Barcelona, la Policia Nacional detecta 6 parelles falses. Aquestes investigacions s'han triplicat respecte a l'any 2024, Miquel Jarque.
Sí, l'any passat es van constituir davant notari 20.000 parelles de fet entre persones espanyoles i extracomunitaris. Són dades del Col·legi Oficial del Notariat. Segons fons del Ministeri de l'Interior, anterior a la demarcació de Barcelona, 1.800 estaven sota sospita i es van remetre a la unitat contra les xarxes d'immigració de la Policia Nacional. Toni García és inspector d'aquesta unitat.
N'hi ha persones doncs, que igual en 2 anys s'han constituït com a parella 5 o 6 vegades, tranquil·lament. I en els tràmits han sigut o denegats o arxivats i continuem presentant aquest tipus de sol·licituds.
El preu que paga l'extracomunitari pot variar en funció dels intermediaris i pot arribar als 15.000 euros. L'espanyol rep entre 2 i 3.000 euros per combatre-ho. Es fan visites domiciliàries dels policies i sotmeten a les parelles a qüestionaris.
Intentem, en aquests tipus d'entrevistes, doncs, preguntar coses normals de la convivència. Qual, doncs, no saben nom de familiars, jocs on s'han conegut, i a vegades doncs, que trobem que la parella s'ha fet davant d'un notari i ha portat un intèrpret, que no sap ni parlar el mateix idioma.
Tot i que les parelles, de fet, no tenen exactament els mateixos drets que el matrimoni, no s'han de complir tants requisits per constituir-se i són fàcils de dissoldre. La policia adverteix a Catalunya Ràdio que la legislació catalana facilita el frau perquè no cal acreditar una convivència mínima en les unions que es fan davant de notari.
Això aquí a casa nostra. Però a Rússia les autoritats també mostren preocupació per l'increment d'aquests matrimonis de conveniència, en aquest cas entre dones i soldats que van a combatre al front o que ja han tornat ferits. L'objectiu seria cobrar les pensions quan morin els militars. El Parlament rus prepara una legislació per frenar aquests casos. Moscou, Cristina Solies.
Són les anomenades viudes negres o caçadores de soldats que persuadeixen els militars per signar matrimonis de conveniència. No són casos aïllats, cada cop se'n denuncien més, sobretot a les regions. L'advocat Roman Patniklasov explica quina és la seva estratègia.
Les dones flirtegen amb els homes sota qualsevol pretext. No els coaccionen, però sí que els pressionen perquè es casin. Ho fan de manera subtil. Quan l'home els demana ajuda, elles no li responen intencionadament perquè estan esperant que es mori.
Recentment han sortit a la llum casos flagrants com el d'una dona que es feia passar per infermera i que es va arribar a casar fins a 5 vegades amb soldats ferits de mort per després cobrar-ne la pensió. O el vídeo viral d'una noia que explica, rient, que s'ha casat amb un soldat i així podrà anar de vacances i comprar-se una casa amb els seus fills.
Bàsicament anirà a la guerra. Estic registrant els nens al seu nom, rebo un pagament únic d'uns 5 milions, tot és qüestió de quotes. Com viurem? Anirem a la vora del mar i després, quan el matin, ens comprarem una casa, no?
La compensació per defunció d'un soldat equival a entre 150 i 200.000 euros, gairebé 20 vegades el salari mitjà anual a Rússia. El Parlament prepara ja una llei contra les viudes negres, tot i que els advocats alerten que sovint és complicat destapar els matrimonis de conveniència.
A la crònica política, Junts per Catalunya manté el pols al govern espanyol i assegura que el bloqueig de la legislatura és irreversible. La Moncloa fa el sord i manté el missatge públic, diàleg i mà estesa. Però de portes endins, fons de l'executiu espanyol reconeixen que confrontaran amb Junts si deixen caure lleis o iniciatives que beneficiïn Catalunya. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. La Moncloa pensa en lleis com la que perdona part del deute contret per la Generalitat que l'executiu vol votar al Congrés abans d'acabar l'any. S'aixugarien més de 17.000 milions d'euros. Fons del govern es pregunten també com podrà justificar Junts la negativa al decret d'ajudes a la dana que es vota d'aquí pocs dies. En les darreres hores, el PSOE ha fet gestos com el de desbloquejar la iniciativa de Junts sobre la multireincidència, però els de Puigdemont no els val. Tot està trencat. Míriam Nogueras, a Televisió Espanyola.
Junts per Catalunya ha cumplido su parte del acuerdo. El Partido Socialista no ha cumplido su parte del acuerdo. Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el Partido Socialista.
Des de l'executiu es resisteixen a entomar el nou escenari i seguiran treballant com fins ara, Pilar Alegría.
Y cuando el gobierno tenga que negociar una ley, tenga que negociar cualquier proposición legislativa, evidentemente vamos a actuar como hemos venido actuando hasta ahora.
Des de l'altre soci de coalició, Yolanda Díaz assenyala Junts per lligar el seu futur, diu el del Partit Popular.
Con absoluto respeto, Junts tiene que decidir si quiere contribuir a Catalunya o quiere ser útil para el Partido Popular y para Vox.
Avui, el sector més dur del PP ha avalat que Feijóo no aposti per la moció de censura, que només tiraria endavant si Junts se suma a Vox. Ho ha dit José María Aznar.
Es descartable en este momento que es una moción de censura porque no produce resultados. Pero la cuestión de confianza És la resposta lògica en una monarquia parlamentària.
Si Sánchez no va a la qüestió de confiança o no convoca eleccions, diu, estaria fora de la llei.
Però on també se li complica la vida al PSOE és a Extremadura. Després de les eleccions del mes de desembre, arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez i contra el que serà el candidat dels socialistes a les eleccions, Miguel Ángel Gallardo. El judici serà entre el 9 i el 14 de febrer a l'Audiència Provincial de Badajoz. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, i és un nou mal de cap per a Pedro Sánchez que torna a venir dels tribunals. El seu germà va judici per haver obtingut a dit una plaça a la Diputació de Badajoz i per aquest cas també s'asseurà al banc dels acusats el que és el candidat del PSOE a les eleccions extremenyes, recentment confirmat per Pedro Sánchez, tot i estar imputat en aquesta causa. A Gallardo, que era president de la Diputació, se'l jutja per haver ajudat, suposadament, a col·locar el germà de Sánchez en aquell lloc de feina i farà campanya per a les eleccions només 2 mesos abans d'anar a judici. Pedro Sánchez sempre ha defensat que el seu germà és innocent.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes.
I ha arribat a acusar el jutge que investiga el seu germà de fer política. El cas va començar per una denúncia de manos límpies. Ara ja hi ha data per al judici i això és més munició per a la dreta en una setmana molt complicada per a Sánchez políticament i judicialment.
Discreció absoluta del Partit Popular i de Vox sobre les negociacions del futur del govern valencià després de la dimissió de Carlos Mazón. Els dos partits tenen temps fins al dia 19 per presentar un candidat de consens i no haver d'anar a eleccions, Jordi Corbalán.
El Partit Popular i Vox no confirmen ni desmenteixen que els equips negociadors s'hagin reunit ja aquest matí a València, tot i que fonts de la direcció dels populars a Madrid admeten que les converses han començat. Alberto Núñez Feijóo confia que arribin a bon port.
Les conversacions, pues, seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso.
Vicente Barrera, el torero que va ser vicepresident del govern de Mazón i que Vox ha recuperat ara com a president provincial del partit a València, diu que estan preparats per si cal anar a eleccions.
No sé si habrá nuevas elecciones, no sé si habrá un nuevo candidato, no sé si habrá en las próximas horas algún anuncio. Y si tienen que llegar esas elecciones, pues no es una preocupación que no esté preparado. Es decir, hay gente suficiente.
Carlos Mazón, que continua com a president en funcions, compareixerà dimarts que ve a la tarda davant la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes. Cap representant del govern espanyol ha acceptat compareixer. El BOE publica avui el cessament de Mazón. El reial decret firmat per Pedro Sánchez i el rei no li agraeix els serveis prestats, com acostuma a ser habitual en aquests casos.
Davant la possibilitat que el govern de la Generalitat, però també el govern espanyol, acabin prohibint la compra especulativa d'habitatges, diversos juristes adverteixen que una norma així podria acabar tombada pel Tribunal Constitucional o pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern ja té sobre la taula 2 informes jurídics que confronten la viabilitat de la proposta i n'ha encarregat més d'interns i d'externs per poder prendre una decisió que ja ens han avançat que no serà imminent, Sara Riera.
Estem parlant de limitar la compra d'habitatge només per viure-hi, al·legant que és una necessitat d'interès general per la crisi que pateix la població. Això però topa amb el dret a la propietat, que és un dret fonamental. El dret a un habitatge digne és un simple principi i, segons ha sabut Catalunya Ràdio, només l'any passat el Constitucional va dictar 3 sentències advertint als governs que aquest dret no es pot desnaturalitzar. Sentim la presidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Marta Legarreta, i la secretària Sílvia Jiménez.
Hi ha d'haver una modificació constitucional per tal d'incloure'l com un dret fonamental.
No pot ser que s'imposin tants deures al propietari que facin irreconeixible el dret a la propietat.
Però imaginem-nos que una llei orgànica per limitar la compra d'habitatge supera el filtre del Constitucional. És fàcil que algú la porti a Europa. Allà també han tirat enrere altres lleis semblants, de Flandes, per exemple, perquè no havien pogut demostrar que havien fet tot el possible abans d'arribar aquí. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili.
Precisament això ha provocat les polítiques públiques d'habitatge, no? I per tant, com pots explicar, no? Com pots justificar aquesta mesura quan tu mateix estàs creant el problema.
La doctrina europea, per cert, també defensa la lliure circulació de capitals.
El nou fons econòmic per a la protecció de les selves tropicals, llançat pel Brasil a la COP30, ja ha aconseguit 5.500 milions de dòlars, uns 4.700 milions d'euros, en inversions de diferents països com ara Noruega, França o Indonèsia. És la primera gran iniciativa que es presenta a la reunió de mandataris prèvia a les negociacions de la cimera, on avui hi ha prevista la intervenció del president espanyol Pedro Sánchez, Montse Poblet.
El fons per a la protecció de les selves tropicals, que pretén captar 25.000 milions de dòlars en dos anys, uns 21.000 milions i mig d'euros, ha de servir per pagar als països on hi ha aquestes selves en funció de la quantitat d'hectàrees que preservin i d'aquesta manera garantir que continuïn capturant carboni i que no desapareguin ni les espècies ni les poblacions que en depenen. És un projecte personal del president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que amb aquesta Copa Belém vol mostrar al món la realitat de l'Amazònia i conscienciar-la de la importància d'aquesta i de la resta de selves tropicals en la preservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.
És una innovació perquè no és un fons de donacions, sinó d'inversió. I els països que destinin diners en aquest fons de selves tropicals destinaran una part del rendiment a finançar el manteniment de les selves en els països que encara en tenen. Són selves on hi viuen persones que necessiten viure dignament i per això cal finançament.
El Brasil ha fet la primera aportació al fons de 1.000 milions de dòlars i ahir mateix s'hi van afegir Noruega amb 3.000 més, França amb 500 i Indonèsia amb 1.000. D'aquí una estona, quan comencin les sessions de la cimera de líders prèvia a les negociacions de la COP, intervindrà Pedro Sánchez, que ha viatjat a Belém, acompanyat de la ministra per la transició ecològica, Sara Gensen.
Passen 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida un repunt de la presència de joves a les esglésies catalanes.
Catalunya migdia.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Per què li vols enviar el berenar a la teva germana?
Fa 5 anys li van detectar un càncer de mama i ara li toca fer la revisió dels 5 anys i li volien donar molta sort.
Morales, que jo que has rebut un berenar. No? Sí. Pensa que vaig sentir aquesta secció, vaig pensar que si algú es mereixia un berenar, aquest eres tu, per celebrar la vida i l'amor en general.
Si vull enviar la meva filla Meritxell, que avui fa 16 anys.
Com a filla és difícil tenir 16 anys, Meritxell?
Sí, no sé, normal.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat Ponés, on compren els professionals.
12 cantants arriben a Zenit per trencar totes les normes.
Nova temporada de Zenit. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
L'única norma és passar-s'ho bé.
Catalunya migdia.
Un quart i mig. L'auge del catolicisme entre els joves s'està notant a les esglésies catalanes. Així com a mínim ho diu l'arcabisbat de Barcelona, que assegura que des de la pandèmia s'ha triplicat el nombre de joves que contacten amb les parròquies. Un interès, diuen, que va més enllà d'una moda o de la influència que puguin tenir artistes com ara Rosalia. Un repunt que també detecten des de l'arcabisbat de Tarragona, en gran part també pels migrants, Marriera.
L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planella, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada més joves s'interessen per la fe cristiana. N'hi ha que són d'aquí i s'apropen al catolicisme des del desconeixement i la curiositat, i també n'hi ha molts que són sud-americans, subsaharians o asiàtics i són molt practicants.
Sí que noto una participació més gran de joves, no allò cada diumenge, perquè potser ha canviat una mica el sentit per molts, la majoria d'aquests joves ha canviat el sentit de la pràctica religiosa o de la pràctica cristiana, però un interès renovat per la fe i per la vida cristiana. En aquest sentit sí que hi ha un augment.
El responsable de joventut de l'arcabisbat de Barcelona, Carlos Bosch, ha assegurat aquesta mesura que des de la pandèmia han augmentat els grups de joves a les parròquies, ja que en tenen més d'un centenar. Com passa amb els artistes, diu, els joves d'ara tenen menys perjudicis i mostren més obertament les seves creences.
Culturalment no hi ha tantes resistències, també és fàcil com a artista. I, bueno, doncs aquesta és la meva vida, no? També sortir dels... sortir de l'armari d'alguna manera, no? El no tenir por a mostrar les pròpies creences. També crec que és un, com que la societat també està més oberta, doncs cadascú és més lliure d'expressar les seves creences, siguin les que siguin, entre elles també doncs, la vida cristiana.
El darrer informe de religiositat de la joventut catalana ja apuntava que, tot i que hi ha menys creients entre els joves, els que ho són van més a missa.
Tenim en marxa la 17a edició del Gran Recapte, que aquest any s'ha avançat 3 setmanes. Amb les crides d'última hora, l'organització ha aconseguit gairebé 16.000 voluntaris per cobrir avui i demà els 2.000 punts de donació a tot Catalunya, Marc Camps.
Sí, participen 170 escoles i un centenar més d'empreses i ONGs. És el cas de l'Atlètic Missatgers de la Pau, que treballa amb persones migrants sense sostre. El seu president, José Braojos, explica com l'entitat i els seus usuaris són voluntaris en un supermercat de Barcelona.
Avui el que hem fet és que vinguin aquí a tancar el cercle. Què vol dir? Ells són usuaris del menjador social de l'Hospital de Campanya, que aquests nanos vinguin aquí, visquin la festa del Gran Recapte i col·laborin per veure d'on surten els aliments.
Calen productes de llarga durada, com l'oli, la llet o les conserves. L'Eulàlia, en Pablo i l'Àngela són alguns dels donants.
He comprat tres paquets de bolquers, que com que estic en un banc d'aliments, sé que això demanen molt.
He comprat un parell de conserves i un parell d'ampolles d'oli.
Si podem, tots hem de col·laborar, perquè tots podem estar en un moment de necessitat. Com se sol dir, no? De mica en mica s'omple la pica.
Totes aquestes coses de pasta i tal, que no té que faltar cap persona.
Les aportacions econòmiques es podran fer fins al 23 de novembre a través de la seva pàgina web. L'objectiu és arribar als més de 6 milions d'euros en aliments i donatius recaptats l'any passat.
El tancament de l'administració federal dels Estats Units, el més llarg de tota la història, comença a tenir efectes visibles caòtics als aeroports, a més de deixar milions de persones sense ajudes socials als Estats Units. Un jutge federal ha ordenat la Casa Blanca que pagui, Cèlia Cernadas.
Sí, comencem amb el trànsit aeri, perquè les restriccions ja estan afectant de moment el 10% dels vols de hubs aeris tan importants com Nova York, Atlanta, Chicago o Dallas, d'un total de 40 aeroports. Els Estats Units tenen, a més al davant, alguns dies festius molt assenyalats, inclòs el Dia d'Acció de Gràcies, en què milions de nord-americans viatgen per reunir-se amb la família. El govern al·lega qüestions de seguretat del tancament, ha enviat milers de funcionaris a casa, inclosos controladors aeris, i altres estan treballant hores extraordinàries sense cobrar per suplir els forats. A l'àmbit social, com deies, un jutge federal ha ordenat a l'administració Trump que pagui tot l'import de les ajudes alimentàries que cobren habitualment més de 40 milions de nord-americans amb rendes molt baixes i que ara estan tots amb l'ai al cor. Això ho explica la comissionada d'un comtat de Nova Jersey que està repartint paquets de menjar.
Aquesta ajuda tampoc no dona per gaire. És un exercici difícil intentar estirar el xec per aconseguir fer front a les necessitats alimentàries que té una família. A final de mes els xecs s'han acabat i tothom està esperant el del novembre. Gent gran que ha treballat tota la vida i que depèn d'aquesta ajuda. Però els diners no hi són i corren risc de passar gana.
El programa social alimentari té un cost mensual de 8.000 milions de dòlars. El magistrat ha acusat la Casa Blanca d'utilitzar políticament aquestes ajudes i d'intentar provocar patiment innecessari. El tancament federal és ja el més llarg de la història, 38 dies, i s'origina en les desavinences entre republicans i demòcrates sobre el pròxim pressupost.
De tornada a Catalunya, investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert per què els càncers de colon, a diferència d'altres tumors, no responen als tractaments d'immunoteràpia. Ja se sabia el paper clau d'una hormona en aquest procés, però ara han descobert com actua exactament per evadir les nostres defenses, Purificació Barceló.
Sí, i ho fa amb un mecanisme doble, com un senyal d'estop. D'una banda, bloqueja les cèl·lules del nostre sistema immunitari perquè no arribin al tumor, i d'una altra, produeix una proteïna que evita que les poques que hi arriben es puguin multiplicar per matar el càncer. La troballa podria ajudar a dissenyar estratègies per evitar aquest mecanisme i atacar amb més eficàcia els tumors de colon. De fet, ja hi ha un assaig d'una farmacèutica americana en col·laboració amb l'IRB que ha desenvolupat un anticòs dirigit a aquesta hormona només en les cèl·lules immunitàries per evitar toxicitat. I els resultats són molt prometedors, com explica aquesta emissora Eduard Palla, responsable de l'estudi.
Un anticòs que bloqueja específicament el TGF beta en els linfòcits, en les cèl·lules del sistema immunitari. Per tant, d'aquesta forma es bypassa aquesta toxicitat sistèmica i hi ha aproximadament un 30% dels pacients que responen.
La recerca la publica avui Nature Genetics i s'ha fet en col·laboració amb el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, l'Erasmus Cancer Institute de Rotterdam i la Universitat de Barcelona.
Més de 1.300 joves que havien abandonat els estudis s'hi han tornat a incorporar l'últim any. Aquesta xifra representa un 70% dels prop de 2.000 joves que han rebut suport durant el primer any de funcionament del programa Reconnect-ES. A Catalunya, l'abandonament escolar prematur és del 13,7%, lluny encara del topall del 9% que marca Europa, Sara Canyete.
Sí, el pla ofereix acompanyament als joves que ja han abandonat els estudis per trobar una opció que els encaixi. En el primer any de funcionament s'han detectat 9.000 joves fora ja del sistema educatiu. Educació explica que se'ls ha buscat a tots, però que la meitat no han respost i que una quarta part han rebutjat aquest suport perquè han dit ja estaven estudiant, treballant o ja no viuen a Catalunya. Ara aquest programa s'inclou en el Pla d'Acció contra l'Abandonament que s'ha presentat avui i s'ampliarà per abordar també els casos d'absentisme escolar. Ho ha explicat Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
Hem posat en marxa aquest projecte Reconnectes, que en aquesta primera fase sobretot té la mirada posada sobre l'abandonament escolar, però que en una segona fase, que s'iniciarà a partir de l'any vinent, també voldrem treballar amb els centres escolars perquè tots aquells alumnes que causin algun tipus d'absentisme també puguem treballar amb ells perquè són, en aquest cas, futurs candidats més que possibles a aquest abandonament escolar prematur.
Aquest pla d'acció contra l'abandonament preveu una llista de mesures molt diverses que van des de revisar el pacte contra la segregació escolar fins a fomentar la formació professional o recollir dades d'absentisme escolar.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Més coses. D'aquí un mes i mig hauríem de saber si tira endavant o si s'aparca una de les obres agràries de més abast del país, la modernització del rec a les 70.000 hectàrees del canal d'Urgell a les comarques del Pla de Lleida, pressupostada en 1.000 milions d'euros. La proposta pactada amb el govern ha de rebre l'aval dels regants, però encara hi ha molta incertesa sobre com es pagarà. I, a més, el procés per fer les votacions també genera molts dubtes legals. Lleida, Estela Usoms.
L'assemblea final que ha de dir sí o no a la modernització està prevista per al 21 de desembre. Abans, però, ho han de votar les 20 col·lectivitats en què es divideix l'àrea regable. Els dubtes es generen perquè cadascuna té ordenances pròpies amb una gran disparitat de criteris sobre les majories que calen per avalar els resultats o sobre la privacitat del vot. Una situació que preocupa les bases del canal d'Urgell i els presidents de les col·lectivitats perquè pot obrir la porta que els resultats s'acabin impugnant. N'hem parlat amb el president de la col·lectivitat d'Arbeca i de la plataforma Manifest del Gran Urgell, Jaume Pereira.
I amb la qual entenem que això no dona serietat al procés i que al final és una porta oberta que sigui quin sigui el resultat final de la votació, doncs hi hagi gent que si no els agrada el que ha sortit ho puguin acabar impugnant.
Per això moltes veus reclamen que de forma prioritària es posi ordre a les ordenances i que es trobi la manera perquè puguin votar directament tots els regants, uns 17.000.
Les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat creen un nou concepte de forfet que funcionarà com un teleatac. Es cobrarà després d'esquiar i no per avançat. És una de les novetats de la temporada que començarà el 4 de desembre a les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vall Ter, Espot, Port Ainer i Boitaull. Vic, Nàtia Dell.
El nou sistema que conviurà amb el de sempre es diu FlexiPass. Abones 15 euros de subscripció anual i pagant el preu del forfet del dia, assegurança inclosa, pots accedir quan vulguis a qualsevol de les 6 estacions de Ferrocarrils. La diferència és que se't cobra a través del banc al final de la jornada d'esquí i que quan més dies utilitzes, més a compte surt. N'ha parlat des de la Fira de Muntanya de Vic el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
Que el que permet és l'esquí a totes les estacions del grup de forma progressiva amb millora de preus que pot arribar fins i tot a ser gratuït quan ja portis 17 esquiades.
Amb el forfet de temporada, en canvi, abones el total de l'import al principi sense saber si podràs anar molt o poc. Una altra novetat de la temporada, la creació de la marca paraigües d'aquestes estacions Pirineu 365, amb l'objectiu de desestacionalitzar l'activitat més enllà de la neu.
Passant 3 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Polestar 4, el SUV coupé elèctric. Fins a 620 quilòmetres i fins a 544 cavalls. Ara per 599 euros al mes. Renting tot inclòs amb entrada de 10.000 euros a 48 mesos i 15.000 quilòmetres anuals. Més informació a Polestar Barcelona, carrer Rosselló 214.
Arriba la Fira de Tardor, a Ocasión Plus. Fins a 8.000 euros de descompte amb més de 16.000 cotxes. Aprofita aquesta oportunitat única. Només fins al 16 de novembre. Estem molt a prop teu, amb més de 20 centres a Catalunya. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
A la tarda escoltem, ens inspirem i ens emocionem.
Sergi Mas.
Des del dia de l'ictus tinc un xat amb els meus fills on cada matí i cada nit jo els dic adéu.
Carme Elias.
Les amistats, per molt fortes que hagin estat, van desapareixent. Jo no estic en aquell món que estava abans, estic en un altre món.
Maria Petit.
Qualsevol detall que per alguna persona és com una quotidianitat, tu te l'aprens com el gran repte. Jo ho dic molts cops, per mi és molt més fàcil pujar muntanyes que anar amb la Renfe.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Ara sí, ara ja ha sortit.
Ya yo me solté la coleta. Quería ir de blanco y fui de violeta.
Eufòria a les xarxes i als mitjans per la sortida avui, per fi, del nou disc de la Rosalía, Lux, tant a les plataformes com en el format físic. Els crítics es desfan en elogis. Menys contents, però, estan les botigues independents, que es queixen que el disc no els ha arribat a temps, Montse Mas.
És el cas de Revolver Records, de Barcelona, on aquest matí sonava Rosalía, però no tenien el seu nou disc a la venda. Segons un dels venedors, que prefereix no donar el seu nom, la distribuïdora espanyola ha fet curt i ha preferit servir Amazon i les grans cadenes, com la Fnac i el Corte Inglés. Per això, diu, ara han de recórrer a majoristes internacionals. Són declaracions d'aquesta emissora.
Han fet curt i a l'hora de fer repartiment, doncs, bueno, els grans poders s'han quedat amb tot l'estoc. Nosaltres n'hem demanat 3 dígits de quantitat i ens serveixen amb menys dels dits d'una mà, per entendre'ns. I encara no han arribat. O sigui que, bueno, sembla ridícul que haguem de comprar un disc de la Rosalía d'importació.
Sony Espanya no ha volgut respondre a aquestes queixes i se centra en la sortida del disc. Les edicions en CD i vinil inclouen 3 temes exclusius que no es troben a les plataformes com aquest que sentim. L'àlbum, que està cantat en 13 idiomes, ja s'escolta arreu del món. A les llistes d'èxits d'Apple Music, per exemple, ha entrat a 93 països, superant Tropi Coqueta de Karol G, que va aconseguir 90 entrades. Rosalía celebrarà la sortida del seu nou treball aquesta nit a la gala Los 40 Music Awards, al Roig Arena de València, on interpretarà una de les noves cançons en directe.
I ara, cinema. Avui és dia d'estrenes i, per exemple, arriba a la gran pantalla avui David Trueba amb Siempre es invierno.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar.
La pel·lícula, que és una coproducció catalana protagonitzada per David Verdaguer, comparteix protagonisme amb les novetats d'Emma Stone o d'Alec Baldwin, Marc Garriga.
David Trueba adapta el seu llibre Blitz i conforma un drama romàntic amb la seva sensibilitat habitual, introspectiu i natural, sobre un arquitecte que aprèn a reconstruir-se a si mateix després d'una ruptura sentimental. A David Verdaguer l'acompanya Amaya Salamanca. A més, s'estrenen 3 noves produccions espanyoles, el thriller de Fernando Franco Subsuelo, la simpàtica Leo i Lu i la cinta d'intriga Reversión, amb Jaime Lorente i Belén Rueda. Emma Stone s'arrisca, per la seva part, novament a les ordres del grec Yorgos Lanthimos en l'extravagant i divertidíssima Bugonia, una sàtira sobre els conspiranoics amb un Jesse Plemons estel·lar. En un to similar arriba la particular L'Imperi, la fascinant paròdia de Star Wars de Bruno Dumont, que també és una sàtira del nostre món actual, que s'estrena en català, a més, igual com els films infantils La princesa orgullosa i El mag de la ciutat marítima. Per acabar, 2 títols amb morbo. Predator Badlands, una aventura fantàstica que fa protagonista el monstre vers els humanoides, al contrari del que passava en el film original d'Arnold Schwarzenegger de fa gairebé 40 anys, i 2 forajidos, Rust, el western on Alec Baldwin va matar per accident una membre de l'equip de rodatge.
I del cinema a una sèrie. Perquè acaba el rodatge de la nova sèrie de 3CAT, Lia, dirigida per Patricia Font i Anna Millán, sobre 4 joves científiques que participen en un programa pioner en intel·ligència artificial, Marta Vives.
La nova sèrie de 6 capítols és una coproducció d'Aguacate i Calabaza per 3CAT i està protagonitzada per Cristina Colom, Clara Sanz, Mireia Vilapuig i Laura Vinyals, en el paper de les joves científiques. La sèrie qüestiona els estereotips de gènere en l'àmbit tecnològic. Mireia Vilapuig interpreta la Naret.
Clarament hi ha una visió crítica, evidentment. No deixem de ser dones joves en un context molt masculí on estem intentant donar la nostra veu i estem intentant visibilitzar la seva potestat per poder estar allà i, al final, la capacitat que elles tenen per tirar endavant aquests projectes, no?
La planta número 15 de l'edifici de Telefònica al Fòrum s'ha convertit durant més de 2 mesos en la seu de l'IA, aquest laboratori avançat en intel·ligència artificial que dirigeix la Rita, Emma Vilarassà.
Ella és la directora, una tia no estricta, però sí que sap molt per la feina i que té una concepció una mica de la feina no antiga, però d'una altra generació.
Cada un dels projectes que desenvolupen les protagonistes sorgeix d'una motivació personal, una agressió sexual, un accident de cotxe o una cardiopatia, que traçaran diferents línies argumentals. L'IA té prevista la seva estrena a 3CAT el primer trimestre de l'any que ve.
I una altra novetat, 3CAT.
El Mic i en 5 segons surten a passejar per la natura i ens van explicar...
Ja ho he sentit. En Mic, un dels personatges més estimats del Super 3, estrena podcast avui. Es diu Explica'm un Mic i consta de 10 capítols breus d'entre 7 i 9 minuts, Montse Camps.
Sí, és una proposta sensorial per descobrir la natura i fer volar la imaginació dels més petits. També vol ser una experiència educativa que afavoreixi el desenvolupament lingüístic i cognitiu dels nens. El nou podcast del famós Titella compta amb la veu de Chiarana com a narradora i amb els inconfusibles Mercè Framis i Ferran Albiol que donen vida al Mic i als 5 segons. El trobareu a la plataforma digital de 3CAT i també a les plataformes habituals com Spotify o YouTube.
I abans dels esports, un clàssic. Perquè anem escalfant motors de cara a Nadal i ja tenim aquí un dels clàssics d'aquestes dates, les novetats al catàleg de caganers que podreu col·locar als vostres pessebres. El nou Papa Lleó 14 o els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Pedri o Rafinha seran les estrelles d'aquest any, juntament amb personatges clàssics del còmic com Mortadelo i Filemó o Zipi Zape. Girona, Clara Jordan.
De l'àmbit polític, només una novetat. L'alcaldessa de Ripoll, Silvio Riols, tot i que treballen per enllestir abans de festes la figureta del nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. El més venut amb diferència, a banda del clàssic pagès en barretina, és també nord-americà.
Trump, que continua sent el número indiscutible aquest any, suposo que perquè cada dia el tenim a la televisió i d'això. El segon, que pensàvem que ja uns anys enrere ja l'hauríem tret, Messi continua sent pues, un ambaixador del Barça i d'Argentina i així, i segueix com a número 2.
Altres noms amb caguen enguany són Aitana, Joan Dausà, l'estrella de l'NBA LeBron James i el pilot Àlex Márquez. En total, caganer.com, amb seu a Torroella de Montgrí, té un catàleg que arriba a les 750 propostes.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Recuperant el tema amb què hem començat a Catalunya migdia a les 2, un matí molt especial pel barcelonisme.
Era el primer dia que es posava a prova el nou Camp Nou. Molts aficionats han pogut entrar de nou a l'estadi. De moment, la prova l'han passat amb nota. Doncs ho explicàvem a l'inici de l'informatiu. Avui és un dia especial pels culers. Ha estat el primer retorn a l'estadi, al nou Camp Nou, amb un entrenament a portes obertes davant de 23.000 aficionats. Ha estat un entrenament i una jornada seguida pel programa especial que hem fet al matí a Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell des de l'Spotify Camp Nou, un estudi de Catalunya Ràdio a l'estadi per on han passat la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, o el director esportiu del Barça, Deco, entre d'altres. Però també ha estat un entrenament especial, no només pels aficionats, sinó pels jugadors i pel mateix tècnic Hansi Flick, que els hem vist emocionats i molt contents de sortir al Camp Nou, i ho ha vist també en directe el Roger Bosà.
Sí, un dia maco, un dia especial, com deies, no només per l'afició, també pels jugadors, per Flick. Pensa que alguns dels jugadors del primer equip del Barça encara no havien trepitjat el Camp Nou. Parlem de Cubarsí, parlem de Fermín, Dani Olmo, jugadors que avui han viscut un dia molt i molt especial. De fet, quan han sortit al camp, doncs els veies a tots mirant a banda i banda, bocabadats, mirant com ha quedat o com està quedant, vaja, aquest nou estadi. Somreien, Flick molt emocionat. Bé, Lamine ha sortit l'últim. Evidentment, ha estat el jugador més aclamat pels 23.000 espectadors que hi havia avui, doncs, vivint aquest entrenament a portes obertes, i un dia doncs, de joia. S'ha fet l'equip una foto al final de l'entrenament, doncs, pel record en un dia tan especial com és el d'avui.
I ha estat un entrenament i un dia i un matí seguit pel president del Barça, Joan Laporta, que era la llotja.
Sí, la porta a la llotja, al costat de tota la seva junta directiva, des de l'inici de l'entrenament, posició privilegiada per veure aquest entrenament a portes obertes, el primer al Camp Nou el dia del retorn, i també l'hem vist a la gespa després de l'entrenament, en què ha abraçat a Lamine Yamal, també ha estat molt atent amb Flick, i després l'hem sentit atès als mitjans aquí al Camp Nou, hem sentit la porta, i no només a la porta, també a Deco, com deies, el director esportiu, que ha atès avui al matí de Catalunya Ràdio, en aquest programa especial que s'ha fet des del Camp Nou, i tant Laporta com Deco diuen que no estan preocupats pel rumb esportiu de l'equip.
No em preocupa, tinc la tranquil·litat de que el nostre entrenador té les idees molt clares i que forma part de situacions que es donen durant la temporada. Confiem en aquest equip, tenim una plena confiança en el nostre entrenador, el Hansi.
Lo único que no se puede es discutir una idea de un entrenador que ganó lo que ganó, que nos trajo la alegría de ver el fútbol de una forma que le gusta al barcelonismo, de un entrenador que ya ha dado muestras de que en momentos difíciles ha recuperado el equipo, porque si no olvidemos la temporada pasada tuvimos momentos complicados, y de unos jugadores que para mí es un principio de ciclo. O sea, me preocuparía si nosotros estuviéramos viendo un final de ciclo. O sea, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo un principio de ciclo de una generación.
Doncs ni el president ni el director esportiu preocupat ni amoïnats amb aquest moment de l'equip, al contrari, suport màxim de tots dos cap al tècnic Hansi Flick, cap a la seva idea i cap als jugadors i aquest equip, que segur que els pròxims partits convençuts que revertiran la situació i mostraran una millor imatge. També han parlat de Lamine, perquè de fet a la mateixa hora de l'entrenament es confirmava que entrava a la convocatòria de la selecció espanyola. Ara en parlarem, sentirem també a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, però vaja, ha estat un dels noms també del que ha hagut de parlar Joan Laporta.
Sí, Lamine, que ve de fer un partit contra el Bruges, però sempre és protagonista. Ja t'avanço que Laporta ha explicat que espera que De La Fuente el dosifiqui, que aquests dies doncs, que intenti doncs, dosificar-lo, perquè la selecció espanyola està pràcticament ja classificada pel Mundial de l'any que ve. Bé, Lamine protagonista, i Laporta avui en aquesta atenció als mitjans, després de l'entrenament, que l'ha defensat.
Y Lamine es el mejor jugador del mundo en su posición y es normal que el seleccionador lo convoque. Que me gustaría dosificarlo, porque además España ya está clasificada prácticamente. Pero es una cuestión que yo no quiero condicionar al seleccionador para nada, porque no quiero entrar en polémicas de este tipo. Entiendo perfectamente que lo convoquen, es un reconocimiento y ya te digo, es normal. ¿Y cómo lo veo? Lo veo con una calidad superlativa. El partidazo que hizo en Brujas, la verdad es que fue una pena, y él está cabreado porque no ganamos.
També l'hem vist bé nosaltres avui a Lamine Yamal. És veritat que ha estat un entrenament suau avui aquest al Camp Nou, en aquestes portes obertes, però bé, hem vist a Lamine bé. També Joan Garcia, que s'ha entrenat amb el grup i que l'hem vist fer grans aturades a la recta final d'aquest entrenament. Koundé no s'ha entrenat perquè té un cop que es va fer en el partit contra el Bruges. No és res greu, però no s'ha entrenat. I hem vist Eric Garcia amb mascareta, amb aquesta màscara a la cara. Recordem que té una fractura al nas, té el nas trencat, i veurem si pot jugar diumenge contra el Celta.
Doncs tot això són els detalls d'aquest entrenament del Barça al Nou Camp Nou d'aquest matí. Un dia, una jornada que ha servit, insistim, per aquest retorn, per posar a prova al nou estadi, per veure si d'aquí uns dies es pot acollir un partit oficial. Això la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, al matí a Catalunya Ràdio, també assenyalava entre els 22 o 29 de novembre com a possibles dates perquè es pugui jugar el primer partit oficial del Barça a l'estadi. Dèiem, però, que Lamine Yamal és el nom del dia, també, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola i n'ha parlat Luis de la Fuente. I ho ha seguit la Montse Raya. Montse, ha parlat no és només de Lamine Yamal, però és cert que s'ha entrat i focalitzat tota la roda de premsa en una llista de la selecció espanyola on també hi ha altres jugadors del Barça.
Sí, a més de Lamine, Cubarsí, Olmo, Fermín i Ferran del Barça, els catalans David Raya, Marco Corella i Aleix Garcia jugaran el dissabte 15 de novembre contra Georgia a Tbilisi i el dimarts 18 contra Turquia a Sevilla. Lamine jugarà? Doncs De La Fuente considera que si el mataroní està jugant amb el Barça és que les molèsties per la pubàlgia ja no hi són, y te clara que contará amb ell per aquests dos partits amb Espanya.
Creo que Diego desde el convencimiento está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol, está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre, y lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un mundial. Nos jugamos muchísimo. Y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
De la Fuente considera que tenen cura de Lamine Yamal a causa de la seva edat i que l'acompanyen bé. I també ha tret importància la discussió que hi va haver entre el mataroní i Carvajal durant el Clàssic. El seleccionador espanyol ha destacat molt el bon moment d'un altre blaugrana, Fermín López, que d'aquí diu que està en un moment dolç al Barça. Pel que fa a Dani Olmo, de la Fuente ha dit que hauran de veure com es troba quan arribi per mirar si el fan jugar més o menys minuts o millor no fer-lo jugar. I els jugadors es concentraran amb la selecció espanyola dilluns al vespre a Madrid.
La dotzena jornada de Lliga s'obrirà avui amb l'Elx Reial Societat a les 9 i dels catalans el primer equip que entra en acció demà mateix és el Girona, que a les 2 del migdia rebrà l'Alavés. El tècnic Mitchell reconeix el mal moment de l'equip, però Eduard Solà ha volgut reivindicar-se.
Sí, Mitchell diu textualment que el moment és de màxima necessitat i que han de canviar coses perquè fins ara els resultats han estat dolents i que demà ha de ser el dia. Té la sensació que el seu càrrec no perilla i reivindica el que ha fet totes aquestes temporades a Girona.
Portes 3 partits sense guanyar o portes 20 sense guanyar, però jo pot dir que porto 4 anys fent les coses molt bé. Són dades. El sentiment, la sensació, la il·lusió, la motivació que jo tinc de continuar aquí està per sobre de tot. I no depèn de mi. El futbol, tinc clar que sóc entrenador perquè m'agrada el dia a dia, perquè m'agrada fer-me jo el jugador.
El Girona és cuer amb 7 punts i només una victòria en 11 partits i no acaba d'arrencar. Demà toca l'Alavés a Montilivi a partir de les 2 del migdia i demana a l'afició que han de saber patir junts i que han de canviar coses i apel·la al sentiment per poder sortir d'aquesta situació. Mitchell no recupera cap dels jugadors lesionats, Van de Vic, Francés i David López.
I l'Espanyol juga demà a Cornellà del Prat contra un dels millors equips de la Lliga, el Villarreal de Marcelino. Ho farà en principi sense Romero i Terrats per la clàusula de la por i és un Villarreal que té la mida presa a l'Espanyol, Sergi Andreu.
Sí, després de Barça i Madrid, el Villarreal és l'equip que més punts ha tret del camp de l'Espanyol els últims 20 anys. Fixeu-vos, dels últims 20 enfrontaments a casa, només 2 victòries per l'Espanyol, 11 empats i 7 victòries pel Villarreal. L'últim cop que l'Espanyol va sumar els 3 punts contra l'equip groguet va ser ara fa 7 anys. L'octubre del 2018 amb Rubi va guanyar 3-1. Aquest any, però, els de Manolo hi arriben disposats a trencar aquesta dinàmica després d'un tram inicial molt bo o força bo de temporada amb la confiança alta, bon nivell de joc al marge de la derrota de l'altre dia al camp de l'Alavés. Els pericos són 6ens amb 18 punts i a casa són forts. Han sumat 13 dels 18 punts jugats a Cornellà al Prat. Si s'acaba confirmant que Romero no pot jugar demà, l'Espanyol perdrà el jugador de camp amb més minuts, autor de 2 gols i 2 assistències aquesta temporada. Per tant, és una baixa sensible. En sortirem de dubtes d'aquí a una hora a la roda de premsa que farà Manolo González prèvia a l'últim entrenament abans del partit de demà, que serà a les 9 del vespre.
Menys de 9 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Mira com està l'Eurolliga, no? I en l'Eurolliga tots dos estem molt ben posicionats.
Avui, dia important, no dia de clàssic a l'Eurolliga.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. Arriba la jornada Planeta Agro, la veu del món rural, el dilluns 10 de novembre a les 10 al Celler Abadal.
Experts del sector càrnic i ambiental debatran sobre sostenibilitat, innovació i el futur del món rural.
Inscripcions gratuïtes a regió7.cat.
Un esdeveniment organitzat per Regió 7, El Periòdico i Premsa Ibèrica, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració d'Abadal.
Antara, l'oli nou, premiat com el millor oli de l'Estat. De la cooperativa Coselva, que celebra els 125 anys d'història a Castellvell del Camp, Vilaplana i l'Aleixar. Ja disponible, te'l portem a casa. Truca al 977-844-125 o entra a coselva.com. Antara, el bon gust de l'oli amb 125 anys d'arrels, força i impuls.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super3.
Groenlàndia s'ha convertit en l'objecte de desig de les grans potències.
Per què creus que Donald Trump vol Groenlàndia?
Penso que és pels minerals.
La gent té por que la setmana que ve es presenti aquí l'exèrcit americà.
Hauríem de ser independents. Crec que ara Groenlàndia té unes cartes millors gràcies a Trump.
És la nostra terra. Crec que lluitarem pel nostre país.
30 minuts. Groenlàndia no es ven. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, clàssic a l'Eurolliga, Ernest Macià, partit de màxima rivalitat.
Doncs sí, un partit que arriba a l'Eurolliga, en aquesta Eurolliga i en aquesta temporada esquizofrènica del Barça, amb el Barça per sobre del Madrid. El Barça avui s'hi guanya al Palau, doncs, que és una cosa que fa 8 clàssics que no fa, va perdre tots els clàssics de l'any passat, distanciaria avui el Madrid en dues victòries. Com us vam explicar ahir, estem pendents de l'estat de la Provítola i de Xangèlia. Es decidirà en la roda d'escalfament prèvia al partit, però tot apunta que les sensacions són bones i que si estan bé jugarien. Escoltem a Joel Parra parlant justament d'aquesta mala ratxa del Barça respecte al Madrid l'última temporada i mitja.
Sí, és la veritat que l'any passat doncs, no vam guanyar cap partit. Els dos equips ens volem guanyar, nosaltres sobre aquí al Palau ens volem fer forts i sobretot, et dic, guanyar contra el Madrid ara, en el moment que estem aquí en el Palau amb la nostra gent, doncs a nosaltres ens donaria un plus molt, molt gran.
I el Madrid va necessitar fins a 6 sortides a fora per guanyar l'altre dia el primer partit. Per tant, fora de caixa, de casa, aquesta temporada ha baixat bastant i aquesta és una de les esperances a Camp Palau. De fet, escoltant el seu tècnic, Sergio Scariolo, ja queda clar que no les té totes de guanyar avui.
Yo creo que el Real Madrid tiene una identidad ganadora. Ahora hablo de nosotros mismos porque hablar de los demás tampoco tiene los conocimientos no directos para poderlo hacer, que le obliga a competir para ganar todos los partidos. Pero el que piense que el Real Madrid no puede perder ni un partido es uno que viene de otro planeta.
I Àlex Márquez ha començat complint el que havia promès. Vol ser la referència del Gran Premi de Portugal de MotoGP d'Ami Aguilar.
El subcampió ha liderat el primer entrenament i ho ha fet amb consistència i còmodament, 2 dècimes sobre Marco Bezzecchi, que ha estat segon. A més, el de Cervera ha realitzat tota la sessió amb els mateixos pneumàtics. En aquesta primera presa de contacte, 5a posició per Pol Espargaró, que una setmana més substitueix el lesionat Maverick Viñales i, per la seva part, Àlex Rins ha fet el 16è. Hi ha morbo per veure què pot fer aquest cap de setmana el substitut de Marc Márquez, el subcampió de Superbikes, Nicolò Búlega. Doncs, de moment, Búlega ha fet 14è a 9 dècimes del millor i per davant de Pecco Bagnaia. A les 4 d'aquesta tarda hi ha el Practice, que és la sessió que envia 10 pilots directament a la classificació i la resta a la repesca. No es descarta algun ruixadet.
Com cada divendres, ens agrada sempre fer una recomanació des de la redacció d'Esports al cap de setmana. I, David Tubac, quina és la teva per aquest cap de setmana?
La meva recomanació és el cap de setmana ben farcit de waterpolo europeu que se'ns presenta. I, sobretot, hi poso la mirada per parlar d'una d'aquelles fites que es veuen molt de tant en tant en el món de l'esport. I és que la Champions femenina, demà al migdia hi haurà un duel català entre el Sabadell i el Terrassa. Un partit que podrà jugar ja Judit Forca, la internacional campiona olímpica a París, que aquest dimecres va tornar a la competició, a la Lliga, amb les sabadellenques, després d'un parèntesi de 15 mesos per ser mare. Però també hi haurà altres al·licients, com veure al mateix grup, com el Mataró rep l'Horizonte de Catània italià, l'equip amb més títols de Champions de la història, amb 8. I també hi haurà un Desans Sant Andreu, revenja de la passada Supercopa Europea, que va acabar aleshores amb títol de les barcelonines. Això sense oblidar-nos dels debuts del Catalunya i l'Atlètic Barceloneta a l'Eurocup femenina, també demà, i del Mataró a la Conference Cup masculina aquest vespre.
I en tenis, aquest cap de setmana coneixerem la guanyadora de les finals del Masters de la competició femenina que disputen Mariona Serra, les 8 millors raquetes del moment.
El torneig arriba a la seva fase decisiva amb només 4 tenistes en competició. Després d'una setmana marcada per partits d'alt nivell, aquest divendres es disputaran les semifinals individuals i de dobles que determinaran quines jugadores lluitaran pel títol arriat. La primera semifinal enfrontarà Pégula i Rybakina. La turca parteix com a favorita després d'una fase de grups impecable. L'enfrontament està previst a les 4 de la tarda i tot seguit saltaran a la pista Arina i Amanda per disputar la segona semifinal. En aquest cas, la gran favorita és Arina, número 1 mundial, que va derrotar la campiona de l'edició anterior, Coco Gauff, durant la fase de grups. Pel que fa als dobles, les semifinals també juguen avui. La primera s'està disputant ara mateix. Per una banda tenim a Sie i Ostapenko, que s'enfronten a Babos i Stefani. De moment, el partit es decanta per Babos i Stefani, que s'han endut el primer set. I la segona semifinal començarà quan acabi aquest partit. Les guanyadores d'aquests partits es veuran les cares demà dissabte 8 de novembre, que es disputaran les grans finals.
I ara tenim temps de repassar altres informacions del dia en format més breu. Montse, comencem amb bàsquet?
Sí, el Cadí ha incorporat Mia Hollinshed a la pivot d'1,99 d'alçada de 26 anys. És nascuda als Estats Units, internacional en Puerto Rico, experiència a l'NBA femenina. I just avui a les 9, el Cadí la seu rep el Baxi Ferrol a la Lliga. L'Uni Girona s'enfronta al Leganés a partir de les 8. El Joventut va perdre ahir davant el Saragossa 85-97. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma rep l'Oparrulo Ferrol Gallec en partit de la novena jornada, que es disputa 3:15. És un partit entre rivals de la zona baixa. L'Indústria ara mateix és 14a, penúltim, amb 8 punts pels 10 de l'equip gallec, dues posicions per sobre.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Ja sabeu, més esports a les 7 amb el Tot Costa, on es parlarà d'aquest retorn al Camp Nou. De moment, només per veure un entrenament del primer equip, ha servit de prova per veure si més endavant, aviat, el Camp Nou pot acollir un partit oficial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.